1989 es fundava Sant Cugat Vins Noé, una empresa amb voluntat de liderar la difusió de la cultura del vi i de la qualitat del vi. Un servei que els mateixos fundadors trobaven a faltar a la ciutat. Ara, 25 anys més tard, Vins Noé ofereix fins a 1.500 etiquetes diferents amb una àmplia selecció de vins, caves i també aiguardents. Oleguer Martí és soci fundador i gerent de Vins Noé. Oleguer Martí, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Primer de tot, felicitar-vos per aquests 25 anys ja d'història que heu celebrat. Dimecres passat al Teatre Auditori, com va anar aquesta celebració?
Va ser molt emotiva. Nosaltres estem molt contents perquè hem pogut veure que aquests 25 anys no han sigut només gràcies a nosaltres, sinó gràcies també a tota la gent que hi ha volgut anar participant. No? I aquí es va veure precisament el dimecres a la festa aquesta. Inclús hi havia molta gent que ens retrobàvem i deia, mira, és que fa 25 anys que ens coneixem, no? O fa 22, o fa...
Que han anat lligats a la història de Vins Noé d'alguna manera, no?
Exactament.
Fins una vuitantena de vins llegíem d'una vintena de cellers d'arreu d'Espanya, ben acompanyats així sí, amb embotits, formatges i pa amb tomata, suposo que també van ajudar en aquest bon ambient festiu i d'amistat que es va viure al vestíbul del Teatre Auditori.
Sí, senyor, vam tenir una molt bona col·laboració de la lleteria que està al mercat de Torreblanca i del forn Torris.
Ara, abans d'entrar, parlàvem fora d'antena i m'explicaves una anècdota que jo desconeixia i jo crec que és molt interessant que els oients sàpiguen com va néixer Vins Noé i per què és Vins Noé, que és una història ben curiosa.
Sí, perquè està clar, quan montes un negoci, una de les primeres coses que has de fer és batejar-lo, és donar-li un nom, no?
D'aquí que alguns ens equivoquem i a vegades parlem d'Oleguer Noé. Però no.
I ens costava, perquè si Magnum, que si no sé què, no trobàvem, però els noms que ens venien no ens acabaven d'agradar, de convèncer. Fins que al final, amb un dels quatre que estàvem reunits, va dir, ja ho tinc, Noé. Hosti, Noé. Per què? Perquè Noé és el patriarca que explica la Bíblia que...
Fins aquí ho podem saber, eh? Clar, el de l'Arca.
El de l'Arca, però que també va ser, està considerat, i així ho explica la Bíblia, l'inventor de la vinya i del vi. Va ser qui la va descobrir, i a més fins a l'extrem que aleshores ell, els fills un dia el van trobar al peu dels ceps, borratxo, anava begut, i dels tres fills, el Sem, el Cam i el Jafet, dos se'n van enriure, i el tercer, el Jafet, el va acollir i el va cuidar. I a més a més, el Sem i el Cam els va desterrar. Que van
no, fer... se li va posar massa bé allò, exacte, que els hi fes gràcia.
I aleshores una mica, doncs, la història és aquesta. Posteriorment, perquè això ho vam descobrir posteriorment, vam veure que en el claustre del monestir d'aquí Sant Cugat hi ha dos capitells on s'explica Noé plantant la vinya i un altre que es veu a Noé ebri.
Doncs ara sabem l'origen de Vins Noé i segur que molts també han descobert aquesta part de Noé bíblica que no sabíem, relacionada amb el món de la vinya i del vi. Des del 1899, que és quan es funda Vins Noé, fins ara, com ha canviat el món del vi?
Ui!
Quina ha sigut l'evolució?
Ha fet una eclosió espectacular. L'any 89, quan nosaltres vam començar, hauríem tenir, i ja era una exageració, 300 vins, poder, no? I a més, doncs, i els més cars, els recordo perfectament, eren el Vega Sicília, de la Ribera del Duero, i un de Torres, que era el Gran Corones, etiqueta negra. Eren els dos vins més cars. Ara aquests dos vins, que segueixen existint, pues el de Torres val uns 40 euros, el Vega Sicília 90, però no t'explico jo els vins que es faran en aquest país que sobrepassen els 100 i els 200 i els 300 euros. O sigui que ja han quedat desfassats.
Inclús els milers que els podem veure a bodegues de grans restaurants, amb grans cuiners i d'estrelles, Michelin.
Efectivament. I el que sí que hi ha hagut és que, no només el vi, vull dir, hi ha hagut una eclosió de tot el que és el món de la gastronomia, això va acompanyat amb el vi.
Ha ajudat a aquest auge per la cultura gastronòmica a també acompanyar un auge de la cultura de la vinicultura i del vi, perquè sí, d'alguna manera el maridatge forma part també de la cultura gastronòmica i un bon menjar sense un bon vi acompanyant-lo no és el mateix.
Jo sempre faig una mica el símil de que un bon menjar necessita per força un bon vi.
L'any passat ens els acostàveu des de Vins Noé les receptes que ens feia els dimarts la cuinera, la Lali Domènech. Enguany ens ho hem perdut.
Bueno, però després també dic que un bon vi no necessita gairebé res. perquè tu també pots prendre't una bona ampolla de vi amb una mica de fuet o de formatge.
Una mica de formatge, sí.
I sobretot una bona companyia.
Això és important.
Perquè una ampolla de vi tu sol no...
No es gaudeix de la, de la mateixa
en
manera.
En absolut.
Parlàvem també ara aquí fora a Oleguer i jo et preguntava, tu, Oleguer, sabem tots i sap tot Sant Cugat que ets un pou de saviesa en el món del vi. I pensava, és sommelier o no és sommelier l'Oleguer? Em diu, no, diu, soc psicòleg. I la meva pregunta és, com s'enganxa un psicòleg o qualsevol persona en aquest món del vi que sembla que té aquest poder d'atracció?
També m'explicaves tu que ja estàs entrant en el món del vi. Aleshores, amb Anton, que som els socis, érem molt aficionats al vi. I llavors fèiem viatges a cellers a buscar, a descobrir, a visitar. I clar, i tot això doncs, et va enganxant. Era un moment que començaven a sortir bones coses, que costava de trobar-les. Aquí a Sant Cugat només hi havia el celler del carrer Santa Maria,
que ha guanyat un premi aquest any.
El pare del Josep, en aquells moments el duia, i després el cavall aquí al costat, i també hi havia l'engròs, el celler cooperatiu, encara funcionava. Jo recordo comprar...
Ara més de monument i per recordar la història i el passat vitivinícola de la ciutat, però fa 20 anys.
Jo recordo comprar vi blanc a Doll, a Granel, a 35 pessetes al litro. Anava.
Carai!
Sí que no sé, en euros què deu ser això, no? Aleshores, bueno, d'aquesta afició, doncs mira, anar visitant bodegues i anar viatjant, jo estava amb una feina que no hi estava molt a gust i amb Anton, doncs, ens vam embolicar i vam derivar cap aquí. No.
A vegades és un vi el que et fa despertar el gust pel món de la viticultura. No sé si va ser el teu cas o va ser el que em deies aquesta passió ja una mica més gran de la curiositat d'anar a la cerca.
Sí, no va ser només allò fruit d'un dia, sinó que va ser una cosa... Sí que ho puc concretar, que la idea se'ns va acudir en una Setmana Santa de l'any 89, que fèiem un viatge a casa uns amics astúries, que tenim uns amics asturians, però nosaltres, en lloc d'anar-hi directe, doncs ens vam desviar per la Ribera del Duero per anar a visitar,
per anar a visitar
cellers, no? La nostra vida sempre anava molt lligada en aquest fet, no?
No sé si podríem dir, ni si estaries d'acord, Oleguer, que actualment el vi i el món del vi torna a estar una mica de moda, una mica en auge, però les dades no ho reflexen, almenys no ho reflexen a Espanya. I és que en els darrers 15 anys s'han passat de consumir 35 litres de vi anuals per càpita a 14 litres, menys de la meitat. Concretament, Espanya és el país europeu que ha patit un decreixement més important en el consum del vi. Com es capgira aquesta tendència?
Mira, aquí també a mi m'agradaria que els que fan aquestes estadístiques també ens expliquessin quina és l'evolució del vi embotellat de qualitat i el vi de granel. És a dir, jo estic convençut que la gent beu menys, però beu millor.
Aquesta és la conclusió.
L'altre sí que també hem de competir amb el refresc i la cervesa, que...
El preu podria ser un inconvenient, sobretot alguns restaurants que arriben a triplicar el preu del vi i a vegades no acompanya, no? Quan sabem quin és el preu de mercat, quan anem a una bodega, ens asseiem a taula a un restaurant, ens ve de gust acompanyar, com tu deies, aquell plat amb un bon vi, però carai, quan veus els preus i que realment s'arriben a triplicar, no acaba de venir de gust doncs consumir aquella ampolla, que sí que te la veuries amb molt de gust.
Són dos fets. Un, que saps tu el preu en origen d'aquella ampolla, i el preu que el ven al restaurant. És un vi que val 7-8 euros, que te'n cobrin 20 o 22, dius, ostres. L'altre, està clar, és que has de gastar-te 22 euros. Amb una cervesa te'n gastes 2,5. O sigui que la diferència és important. Jo als restaurants penso que aquí s'equivoquen molt, perquè amb ells els hi posa poca feina. I destacar l'ampolla...
Exacte, al final és tenir-lo a la temperatura adequada.
Molt bé, però, ostres, jo dic, en lloc de guanyar 2 vegades 4... en lloc de guanyar 1 vegada 6, guanya 2 vegades 4. Poses el vi més assequible i la gent en consumirà més. El que dèiem ara, si som una colla, anem 4, agafarem una ampolla i se'ns farà curta.
Exacte,
i pel preu no agafes la segona, no? Hi ha molts països del món que el que s'està fent és que el restaurant, el vi, es ven al mateix preu que la botiga, i el que sí que afegeixen és un càrrec per el fet de
servir-ho.
3, 4 euros, perquè hem de comprar les copes, que són bones. Llavors, això sí que té una justificació. I l'altre dia m'explicaven que inclús a Austràlia i Nova Zelanda la gent se'n va al restaurant amb el seu propi vi.
Carai, aquí havia vist gent sortir del restaurant si els hi sobrava vi, però
clar,
encara no...
Però és que, a més, clar, tu et regalen una molt bona ampolla de vi. Aquesta bona ampolla de vi necessita
un molt bon menjar. Amb molt bona companyia.
Aquí està, a tu casa et farà mandra, no sé què, doncs te'n vas al restaurant, el restaurant et cobri 4, 5 euros, el que sigui, per servir-te'l, i a més ha guanyat dos sopars.
Doncs sí, és un altre... Sí, convertir el hàndic aquest del preu en un benefici si el client se l'acaba portant de casa. D'altra banda, també no sé si molts restaurants tenen una carta de vins adequada als menús dels que disposen. Falta encara aprendre molt aquests maridatges.
Mira, no, cada vegada més. Sobretot, a veure, aquí el que hi ha és un relleu generacional, que també passa una mica amb la nostra clientela. És a dir, nosaltres, els clients més agraïts són els més joves, perquè és la gent que està més oberta, que té més inquietud, que la gent gran, bueno, ja té els seus esquemes fets i llavors costa més de variar-los. Però tota la restauració que està sortint nova, a més ens venen de seguida a demanar consell per maridar bé els plats amb els vins que puguin triar.
Això et volia preguntar, és fàcil aconsellar tant a professionals de l'hostaleria com també als particulars que venen a la bodega i et demanen, no ho sé, doncs, un vi per aquesta ocasió, per aquesta altra, doncs, si fem una costellada, si fem una calçotada, ara que venen les festes de Nadal. La gent es deixa aconsellar i, d'altra banda, és fàcil aconsellar la gent de quin
sí,
vi?
Sí, molt, perquè, a més, la gent no és que es deixi aconsellar, és que la gent quan ve a casa a comprar ve precisament perquè ve a buscar aquest consell, no? Aleshores és molt agraït. És molt agraït perquè, a més, et fan cas. I llavors, quan tornen, t'ho comenten. No, aquí tenies raó, amb aquesta altra doncs no em va agradar tant. Inclús es produeixen situacions que entre dos o tres clients que no es coneixen s'acaba establint una petita discussió. No, escolta, doncs jo una vegada que vaig fer aquest plat vaig tastar aquell i em va agradar molt. Sí. I llavors fan els mateixos clients entre ells que recomanen un vi o un altre.
I és fàcil descriure un vi?
No. No, és difícil.
I a part de descriure el que ens entenguin, que és el que transmet clar, i el que té aquest
vi. A més, pensa que està clar, el que tu perceps quan menges un vi són sensacions. En el fons passa el mateix amb un plat. Podria explicar quin gust té un fricandó, doncs...
Sí que és difícil.
És difícil. Està clar, sempre el que és els gustos es defineixen per comparació. Em recorda això, em recorda l'altre. Què ha passat amb el vi també? Amb el vi que s'ha creat una litúrgia darrere molt gran que espanta una mica la gent. No?
Se'ns fa gros a vegades aquestes explicacions que fan els grans sommeliers que un vi, entre els colors, llavors, la descripció del gust, allò que a vegades llegeixes, no? Té gust a suor de cavall. I la gent que no hi estem acostumats, què vol dir que estoma que aquest gust fa...
Jo us recordo una vegada, fent un curs de tast a l'Incavi Vilafranca, diu, no, esclar, és que els rosats tenen color d'ull de perdiu. No? I llavors jo vaig preguntar...
I quin és aquest color, perdoni?
I les perdius de quin color tenen els ulls, oi? Està clar, jo també a la botiga sempre li explico a la gent, escolta, no et faci por parlar del vi, dic, però és que a més, és que jo no hi entenc. Mentida, perquè tu saps distingir un vi bo d'un vi que no és bo. T'agrada més o t'agrada menys? A partir d'aquí, que ho sàpigues explicar o no. Una mica també recordo amb la festa aquesta que vam fer la setmana passada, allà es van poder tastar vins de molta qualitat. Posteriorment ha passat gent per la botiga, diu, escolta, és que vaig tastar aquest vi i em va agradar molt. Dic, que el tens? Diu, sí. Quant val? Diu, 35 euros. Diu, ostres... Veus com
els bons vins
veus com els saps distingir.
Acabem, Oleguer, que se'ns acaba el temps amb una pregunta molt curta. Quin és el vi que no falta a casa l'Oleguer Martí?
El cava
no falta mai. Doncs ens quedem amb aquestes respostes, ens fa córrer el temps parlant de vi. Oleguer Martí, felicitats altra vegada per aquests 25 anys de vins Noé i moltes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més al Sant Cugat a Fons.
Gràcies a vosaltres.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.